La caravana, amb Joan Trias.
Va, 7 minuts, que passen de les 5 de la tarda. Leo Espluga, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, molt bé.
M'acabo d'adonar... És que ara em mataràs. M'acabo d'adonar que ja saps el jingle d'aquesta casa?
Sí.
No? L'acabes de cantar.
Ah, sí, estava en ell ja inconscient.
Com és això? Te'l saps?
Ui, no m'atreveixo a fer això jo, no. Tinc, o sigui, mira que tinc poca vergonya, però...
Acabaràs, abans que acabi temporada.
Sí, això sí.
Acabarem cantant el jingle. Sí, com sigui, per què perdó a cantar? Avui a Filosofia Millennial i amb Leo Espluga parlem de filosofia i música. Em dius, Leo, per què has posat aquesta cançó? Doncs mira, primera excusa perfecta perquè m'encanta Michael Jackson,
sí.
I la segona per allò que dèiem, que la filosofia és una mica el nostre mirall, eh?
I tant, mira, podríem fer un monogràfic de Michael Jackson des d'una perspectiva filosòfica i a xitxa.
Ho estàs dient de veritat?
Sí, no m'atreveixo a fer-ho, però que seria... és un bon tema.
Bueno, m'atreveixo a fer-ho, ja el farem.
Ja el farem.
Avui sigui com sigui, la música entra en plena plana filosòfica.
Correcte,
com
sí.
Com ho fas,
sí.
Això?
Aviam, he sabut que des de la filosofia i els filòsofs els agrada olorar tots els aspectes de tocar els nassos a tot arreu, no?
Sí.
I tocar tots els aspectes de la realitat. I des de sempre la qüestió de l'art o de la tecné, no, que diríem en grec, ha estat un tema bastant fonamental, en èpoques amb més o menys privilegi, no?
Vale.
Faré un mini repàs i després anem al meollo de la qüestió. En un origen podem entendre que la filosofia està bastant lligada a la música, especialment per una gent que són bastant coneguts, que és com Pitàgores i els pitagòrics. És conegut, no?, aquesta espècie de secta filosòfica estranya que eren els pitagòrics.
No t'agraden, eh?
No, m'encanten.
Ah,
m'encanten.
Val.
Però clar, estan molt divertits. Pitàgores era un tipus bastant especial, no menjaven faves, perquè, bueno, en fi. I la cosa és que per ells, els números, no?, i eren el principi rector de la realitat, sí. i era l'objecte d'estudi, no? I ells utilitzaven...
El teorema de Pitàgores.
Sí, sí. Que no se sap, que no es diu que no va descobrir ell, però no? Bueno, és igual, no, perquè li atribuïen tot al maestro, no? Com bona secta, qualsevol descobrien dels pitagòrics era de Pitàgores, no?
Va.
Es diu que havia viscut no sé quantes vides, i bueno. En fi, que es utilitzaven per les demostracions matemàtiques un instrument que es diu el monocordo, que és com bàsicament una corda.
Val.
I ells es van adonar que, bueno, bàsicament, qualsevol persona que hagi vist un instrument, una guitarra, qualsevol cosa, la tensió de la corda, si toques, hi ha, bueno, literalment una escala, les tòniques.
Sí,
no?
Sí, distorsiona el so.
Exacte, diguem, no? I com a cada espai hi ha com una harmonia, hi ha una certa harmonia i hi ha una certa geometria musical, no? És a dir, que una mica amunt, una mica avall, i hi ha com un ordre matemàtic, no? Llavors, ells consideraven que inclús la realitat tenia un so, no? Un dels conceptes més macos dels pitagòrics, que per cert, si Manel en una cançó, és la música de les esferes. Ah. No? La música de les esferes, clar, si tot té un ordre matemàtic, els pitagòrics entenien que hi havia d'haver-hi com un so de l'univers, no? Cosa que no té sentit perquè no hi ha, avui en dia no el so no viatja per l'espai, no? Però bé, llavors, clar, Plató era molt fan dels pitagòrics, no? No ho diu explícitament, però tota la seva obsessió per les matemàtiques, no? És conegut per tothom que allà a l'Acadèmia de Plató, allà la frase de qui no sàpiga geometria no pot entrar, no?
Pam.
I patapam. I llavors, clar, la música era com molt important i Plató la considerava bàsicament una eina d'educació fonamental, no? Mira, ara els pedagogs comencen a parlar d'això, no? Però Plató ja ho deia fa 2.500 anys. Bueno, aquí vaig llançar llances en contra dels pedagogs.
Com t'agrada, eh?
Sí, sí. I diguéssim que deia que era una eina per ensenyar la virtut, no? Perquè una de les obsessions que tenen els grecs és la de la virtut i els hàbits, no? Plató deixa molt clar sempre que tota llei escrita és una llei fracassada, no? I llavors, clar, la música va una mica per aquí. O sigui, perquè una persona sigui virtuosa, no li has de dir, no has de posar un cartell que digui no tiris papers a terra. El tindrà interioritzat que els papers no es tiren a terra. No? Si tu com a societat has de dir que els papers no es tiren a terra com a cartell, vol dir que la teva societat és un fracàs. Va. Perquè la gent no és virtuosa. Bé, el cas. I això va derivant, no? Va derivant en diferents estudis. La música és bastant important per l'escolàstica, no? En el seu mètode d'educació, que era, hi havia el trivium i el quatrivium, la música s'ensenyava com les matemàtiques de l'ànima, que és un concepte bastant maco, no? I sempre s'ha considerat, com tradicionalment, que era com medicina per l'ànima, no? Per l'esperit.
La música ho cura tot, eh?
La música cura tot, ja ho diuen, o sigui, el qui canta els mals espanta, no? És una mica com... Ja, és un coneixement popular, no?, el de la música com a purgació. I llavors arribem a un moment molt important, que és el moment del naixement de l'estètica com a disciplina. Uh-huh. No? Neix més o menys a Alemanya, no? Amb el romanticisme, il·lustració, allà, aquest terme mig que hi ha, i per ells hi ha com una importància fonamental al ser l'estètica una disciplina pura, no? Especialment amb la crítica del judici de Kant, es comença a estudiar molt les arts, no? I llavors van estudiant les arts i, per algun motiu, que ara explicaré, la música sempre és l'art més privilegiat, no? En l'escala de millors arts, podríem dir, la música sempre acaba quedant la primera. Per què? No? Doncs perquè, a diferència de les demés arts, és la que té el caràcter més abstracte i més de l'esperit. És a dir, no és material. No? I per això, per als filòsofs, és una cosa molt important. Perquè no és corrupta, no té materialitat, no? I és fonamentalment algo com eteri, no? La música no la pots palpar, no la pots tocar.
L'instrument sí, però la música no.
Exacte. La música t'arriba, t'és donada, no? Uh-huh. I llavors, d'alguna manera, un dels filòsofs que més fans ha sigut de la música ha sigut, sens dubte, Hegel era molt fan, sí? Per alguns motius que explicaré després, si tenim temps, però Schopenhauer, no? Schopenhauer...
Mira, l'altre dia venia, que la tindrem d'aquí uns minuts, Maria Broncova, que ens porta òpera sempre, i parlàvem de Wagner, i ens deia que Wagner era molt fan de Schopenhauer.
Clar. És que, mira, això
lligat,
és un... Hi ha una espècie de... Hi ha Schopenhauer i Nietzsche-Wagner. Són els dos com deixebles de Schopenhauer, que després s'estimen mútuament, i que és que ara parla de Nietzsche, i després s'odien, i Nietzsche escriu dues coses sobre Wagner a la seva vida. Una és un gran elogi, i l'altra és un gran atac, no? Sí.
Filosofia.
Exacte.
Blanc i negre.
Blanc i negre, exacte. I per Schopenhauer, que tenia una teoria filosòfica que faré 5 cèntims molt ràpidament, Schopenhauer venia a dir, bàsicament, que ell, d'alguna manera, incorpora, no, la filosofia o religió, depenent com se li vulgui dir, budista, no? I ell, per un concepte fonamental per Schopenhauer, és el velo de Maya, no? És a dir, el velo de Maya, o el vel de Maya, és un concepte budista, segons el qual, bàsicament, és a la realitat hi ha un vel, que és com el vel de la ignorància, o el vel de l'ego, depèn de com es miri, i que si, quan es traspassa aquest ego, quan es traspassa aquest vel, s'accedeix a l'essència de la realitat, no? Uh-huh. Per Schopenhauer, que és un gran receptor de Kant, la seva obra més famosa és El mundo como voluntad y representación, no? Aquí ja ho tenim tot, en aquest títol està tot resumit, no? Per Schopenhauer, tot són representacions, són fenòmens, en termes kantians, és a dir, les coses com ens són donades no són tal qual són.
Val.
Nosaltres no apreciem les coses en si, el que en Kant diria el noumena, sinó que apreciem els fenòmens, no? I bàsicament, Schopenhauer, des de la seva visió pessimista i irracionalista, concep que hi ha una voluntat general que és irracional, que és les coses volen sobreviure, no? La voluntat de la vida reproduint-se, però sense cap atribut positiu, vull dir... La vida no és que reprodueixi per unes grans coses, sinó que busca, bàsicament, perpetuar-se, no?
Bueno, existir.
Existir, punt. Bàsicament. I amb tot el que impliqui, encara que sigui una existència miserable, persistir i existir.
No? Però sense finalitat, eh?
Sense finalitat. La pròpia finalitat és el propi existir. És una voluntat en si mateixa, no? Uh-huh. Cosa que Nietzsche li criticarà moltíssim, moltíssim. I llavors Schopenhauer, quan arriba... aquest pessimisme, no? O sigui, la tesi pessimista al final és que la no existència és preferible a l'existència. Uh-huh. Aquesta és la tesi bàsica. I llavors, clar, ell se n'adona que la vida, doncs, la vida és horrorosa, no? Hi ha molt dolor, hi ha molt patiment, és molt dolorós. I una de les solucions que troba Schopenhauer és la contemplació estètica, no? És allò que és en aquell moment on un aconsegueix alliberar-se de lo mundano, de tots aquests dolors i de tots aquests patiments, no? Aquesta abstracció. I la més pura d'aquestes abstraccions és la musical. Uh-huh. Perquè la música, per Schopenhauer, el ser tan abstracte, és la voluntat d'expressar-se a si mateixa. Vull dir, la música té algo molt maco, que és que no té finalitat. A mi és el que més m'agrada de la música, no? A mi, jo crec que se m'han veient ja una mica...
Bueno, té finalitat, té l'emoció, no?
L'emoció, però no té un pragmatisme i una utilitat tècnica, no? A mi tot el que no tingui una utilitat tècnica m'agrada. O sigui, és
allò que deies de l'abstracció d'abans, no? L'art més abstracte.
I l'art més abstracte, i al final, per Schopenhauer, el maco de la música és que t'arriba al cor sense que tu puguis processar, o sigui... Uh-huh. Diu Schopenhauer, la música es comprèn sense utilitzar la raó,
el
qual és meravellós. I precisament, una contradicció, o potser una paradoxa molt clara, és que la música és un art fonamentalment temporal,
sí.
O sigui, és l'únic art que es dona en el temps, juntament amb el teatre, i avui en dia podríem afegir el cinema, uh-huh. Però és un art que es dona en el temps, no és un art estàtic. És un art que l'essència de la música és que es dona en el temps, no?
Sí.
I tot i tindre aquest caràcter, Schopenhauer diu que la música ens allibera del temps, el qual és supercontradictori, no? Sí. Però ens allibera de l'espai-temps. Per tant, ens allibera de la nostra pròpia existència i entrem en un estat d'embriaguesa o el que avui en dia es diu el flow, no? Bueno, és veritat. O sigui, un estat de fluïdesa on un surt d'un mateix, literalment, i de la pròpia realitat circundante, no? I llavors, clar, o sigui... I d'aquí, clar, això ho llegeix Nietzsche, i Nietzsche era un magnífic intèrpret de música. Nietzsche composava, tocava el piano que no veies, els propis Wagner deien que era dels millors intèrprets possibles que hi havia de música, que diguin això els Wagner no està
sí,
mal,
sí, sí, sí.
I ell mateix té un aforisme conegudíssim, que és el de la vida no tindria sentit si no existís la música. O sigui, la vida no valdria la pena ser viscuda... Si no existís la música, vull dir, que és bastant clara la
línia editorial.
La línia no s'amaga, és clar i evident, no? I això de la música, no?
Sí.
Que ens demostra... El tema aquest de la temporalitat també és el que més m'agrada, no? El tema del temps, no? És un tema...
Perquè quan et refereixes a la temporalitat de la música estàs dient que hi ha etapes...
No, em refereixo a que literalment una peça musical, o sigui, és una obra que es dona en 3 minuts, 4, una sinfonia, 9, 15 minuts, no? Que no és una peça que sigui com un quadre, no? O una escultura, o un edifici que està en un lloc.
O sigui, no és repetible, diguem, aquell directe que es dona en aquell moment.
Aquell directe i que la pròpia peça...
Perquè la peça sí que és repetible.
La peça és repetible, però tot i així, ella mateixa es dona en el temps. No? O sigui, uh-huh. I llavors, uh-huh. Hi ha algo molt interessant aquí, que és la nostra consciència com funciona en relació a la música, no?
Uh-huh.
Perquè, clar, això ho va estudiar Husserl, que és un fenomenòleg, carai, tu, de principis del segle XX, que Heidegger serà un dels seus deixebles més brillants, que, bàsicament, Husserl, quan està estudiant la consciència, no així ràpid i malament, quan estudia la música, aquí passa una cosa molt curiosa, perquè quan tu escoltes una peça musical, se't presenta com una unitat. No, o sigui, tu no estàs escoltant, jo què sé, la novena sinfonia de Beethoven,
uh-huh.
I se't presenten sons que es van succeint de manera espontània.
No, clar.
O sigui, se't presenta tot com un bloc unitari musical.
Sí.
Però realment es va donant el temps, aquí està la gràcia. O sigui, hi ha una successió d'esdeveniments que la nostra pròpia consciència absorbeix com un sol bloc.
Uh-huh.
No, i això, clar, dius, em sembla molt lògic, no? Però si t'ho poses a pensar, dius, hòstia, això potser no... És bastant curiós, perquè, clar, es va donant... D'alguna manera, la consciència el que fa és reté el que acaba de sonar,
uh-huh.
Està escoltant el que sona i anticipa el que sonarà. Uh-huh. És a dir, ens quedem amb el que estava sonant,
sí.
Sona el present, o sigui, rep la informació literalment, sí. I s'anticipa el que sonarà.
Val.
Vull dir, hi ha tres temps compartits a la pròpia consciència.
Exacte, a la vegada.
O sigui, és una cosa una mica estranya,
sí.
La veritat. Però jo crec que això és un dels motius pels quals ens produeix tant plaer, perquè està com... Jo crec que el flujo de la consciència,
uh-huh.
Va de la mà amb el flux de l'obra artística. No hi ha resistència. Que és un tema que a mi personalment, segur que a tu t'ha passat i a la gent li passa, moltes vegades quan apreciem una obra artística tenim una resistència racional o una resistència de la pròpia consciència.
Bona aquesta. Jo m'he preguntat moltes vegades i he fet la mateixa pregunta sovint a qui hi entén, amb el tema de l'art, per exemple, no entenc aquelles persones que es queden una hora davant d'un quadre.
Jo soc d'aquestes persones, eh?
Per què Leo Esplugues queda una hora davant d'un quadre?
Però s'ha de dir que amb molts pocs quadres, vull dir...
Sí?
Sí, i per
no, hi ha quadres que ho faig, evidentment.
I per això és tan alliberador. aquí està la gràcia. O sigui, és alliberador, però és molt més complicat que passi amb un quadre, a mi almenys, no? Uh-huh. És a dir, a mi m'ha passat amb Goya i Rothko i parar de comptar, no? Uh-huh. Però, en canvi, quan, a mi em passa sobretot... Quan veus algunes obres artístiques, jo, un dels meus màxims anhels o desitjos més purs seria ser capaç d'abstraure'm totalment de mi mateix i poder rebre l'hora, poder rebre les obres en la seva totalitat i que el meu ego o el meu jo o el meu narcisisme no fes de barrera entre jo i l'obra artística, no? O sigui, seria que no hi hagués comunicació, sinó que hi hagués convivència, no? Seria... Uh-huh. Wow, és un desig que em faria tan feliç poder fer això.
Amb la música és més fàcil que passi això,
clar,
no?
Clar, exacte.
Aquí anava,
perquè la música, precisament, a l'haver-hi aquesta compatibilitat estranya entre el propi medi on es dona la música i el flux de la nostra pròpia consciència, i, a més, ser un llenguatge que la música té alguna cosa de simbòlic però antisimbòlic. O sigui, aquí està, també és molt interessant això. O sigui, la música és universal, és radicalment universal, és potser l'única cosa universal que tenim de veritat, perquè això hi ha estudis molt interessants, com gent de diferents cultures, els hi poses un so i ho atribueixen a una emoció.
Bona.
Rotllo, la menor. El 70% de la gent et dirà que és trist o melancòlic. Uh-huh. Sigui de la cultura que sigui, des d'una tribu incomunicada a una persona de Barcelona a una persona de Massachusetts. O sigui, és espectacular, això. Vull dir, no, l'explicació per això és molt complicada, no? Uh-huh. És un dels grans incògnits, una de les grans belleses. Però alhora, lo maco dels sons és que un so no fa referència a un altre so. Un so fa referència al so en si mateix.
Clar.
Vull dir...
Val.
Sí, sí, sí. No és com una paraula que fa referència a un concepte o a una imatge. No, el so fa referència al so. Uh-huh. Que això sona molt obvi, que estic dient, però realment però... és molt potent, jo crec. Perquè per això, llavors, pot haver-hi una connexió molt més directa, no?
Uh-huh. I... Clar, perquè jo abans et deia, no entenc certa gent, no entenc el Leo. Quan el veig en un museu una hora mirant un quadre, i t'ho dic jo, que segurament això sí que ho fa molta gent, quan es posa els auriculars pel carrer... i es posa a repetir la mateixa cançó 5 i 6 vegades.
En bucle.
Això passa, eh?
Això passa. Jo venia, de fet, mira, venia escoltant música i venia superfeliç perquè justament avui he enganxat un tema i les porto escoltant tot el dia en bucle sense parar.
Es pot dir el tema o...?
Sí, sí, Chiquito de Rusowski. Recomanadíssim des d'aquí. Chiquito de Rusowski.
Val.
I... Però clar, aquí una cosa que jo volia llançar una advertència. Quan tots aquests filòsofs estan parlant de música, estem al segle XIX. Vale? O sigui, no s'imaginen un MP3 amb uns auriculars potxos del Renfe.
No, orquestres.
Clar, estàs allà... O sigui, quan Nietzsche t'està parlant de música, t'està parlant de que estàs veient en directe Tristón y Isolda. Amb un instrument, o sigui, amb una orquestra allà davant i amb un directe.
Wagner, eh?
Wagner, clar. Vull dir, no és el mateix, no és comparable, no? Sí. Però hi ha una cosa que em sembla molt interessant, que és com... A poc a poc, des d'aquella perspectiva clàssica tenim el directe, no? que és molt important. Llavors arribem a principis del segle XX, que hi ha una cosa una mica estranya, no? Perquè la música acadèmica, la música clàssica es va acadèmica... Clàssica és un terme horrorós, però la música com de cambra o d'orquestra es va acadèmica.
Horrorós, per què?
Perquè com música clàssica, un compositor d'avui en dia fa música clàssica, o sigui, això és un absurd. O sigui, és un oxímoron, no té cap mena de sentit aquest terme, no? Diguéssim, jo dic música acadèmica, vale, per dir alguna cosa. I llavors entrem en un període una mica estrany, a principis del segle XX, i llavors arribem als anys 50, no?, que comença a haver-hi una obertura amb tot el pop, amb el rock, amb el jazz, amb el blues, amb tot això. I un dels esdeveniments més importants, jo crec, com ens relacionem amb la música, és el naixement del Walkman. La ràdio i el Walkman són dos moments estel·lars dintre de com consumim la música i de com ens relacionem amb ella. Però perdem una cosa fonamental. Vull dir, quan escolta música a la ràdio... Per molt bé que estigui i per molt interessant que sigui, quan jo estic escoltant el telèfon o el que sigui, no tinc una experiència realment tan sublim. O sigui...
Clar, no és un directe.
No és un directe, no té res a veure, no? Però jo...
Per això, perdona,
sí,
Leo.
Digues.
Per això entenc que quan ve a Barcelona Bruce Springsteen s'acaben les entrades en una hora.
Exacte.
Precisament ve d'això.
I hi ha gent que la pot escoltar cada dia. Però, clar, no té res a veure,
no? No és el mateix.
Això hi ha la personalitat, hi ha tot de més... I a mi, ja aquí ja tiraré, ara tiro una miqueta cap a casa, un dels temes que a mi m'agrada molt la música electrònica, m'agrada molt el techno especialment, i de més, i crec que és un fenomen molt important perquè d'alguna manera recupera l'experiència clàssica de l'orquestra. Perquè És una música contemporàniament, és contemporània, és del segle XXI, al final és del segle XX també, però és una música que sona actual, però al mateix temps té alguna cosa molt clàssic, perquè no té lletra, o no acostuma a tenir lletra. O sigui, la seva força ve dels sons igual que l'orquestra. Vull dir, segueixen abstracte. La gràcia de l'orquestra és que no hi ha una veu que t'està dient alguna cosa clar, no t'està dient un poema, són una sèrie de sons que t'estan generant unes emocions. Uh-huh. I això amb la música electrònica es recupera, perquè la veu queda en un tema secundari i són els sons que parlen per si mateixos. No? Uh-huh. I llavors crec que d'alguna manera podem tindre com una experiència també un altre cop, com clàssica avui en dia, amb un bon equip de so, amb un bon sound system, el que sigui, uh-huh, i tindre com aquestes experiències tan, tan potents.
M'agrada. M'agrada molt avui el tema de la música.
I mira, ha quedat 4.000 coses per dir, eh? Vull dir, sí? Ja t'ho he dit que un altre dia tornarem a parlar de música, perquè
segur.
És un tema per mi
segur,
genial.
Segur. Anem al tuit del Leo?
Anem al tuit, va.
Ets culer?
Soc culer, eh?
Sí. Mira, això és el que escoltaves avui, no?
Sí, exacte.
Una mica música d'espa, eh?
Música d'espa, però ja veuràs d'aquí un segon peta i cuidado, eh?
Sí?
O sigui, i tant.
Ai, espera't. Música d'espa xula.
Música d'espa xula, eh?
M'agrada molt, m'agrada això. Deies que era xiquit o de
Rusowski.
De Rusowski. Escolta.
Un bon descobriment, mira.
Sí, cada dia s'aprèn una cosa nova. Et deia, ets culer o no?
No.
No ets culer?
Jo era culer, però vaig tenir una experiència traumàtica i sí? Vaig deixar de ser culer. Seré molt breu.
Sí.
Jo de petit era culer, no? Típic, no sé què. Casa meva no som massa futboleros, mm-hmm, però el meu pare es va criar a Alemanya i de més, i era l'equip del poble, era del Bayern de Múnich, no?
Home.
I jo també era molt del Bayern de Múnich, no? Era mm-hmm, un equip molt meu. I llavors jo vaig anar a veure el famós 4-0 que li fot al Barça al Bayern de Múnich al 2010, una cosa
sí,
així.
Sí,
jo vaig anar al Camp Nou a veure aquell partit.
I vas patir, eh?
Vaig sortir traumatitzat, la veritat. No, en sèrio, o sigui, tinc la bufanda i tot, i vaig anar al partit, i allà va ser com una humillació per mi.
Quan el Barça era el Barça.
Exacte. Vaig quedar horroritzat per el rotllo coliseu, jo de petit allà, tot allà, tothom cridant, insultant, i jo, què és això, no? I a partir d'aquell dia mai vaig ser del Barça.
Per què et preguntava això? Perquè Leo Espluga ha fet un tuit fa 16 hores...
Cuidado.
...que diu, Dios mío de mi vida, ¿qué es este partido? Jo m'imaginava que era el del Barça.
No, ui, això és pitjor encara, eh? Jo no sóc futbolero, sóc lolero.
Què és això?
Bueno, jo m'agrada veure competitiu del League of Legends, o sigui, sóc una cosa horrible.
Calla, que això és lo
dels esports electrònics. De fet, ahir em vaig
quedar... Acabo de ser un boomer perquè he fet allò del...
Els marcianitos.
Acabo de fer allò amb les mans, com si tingués un mando.
Va ser increïble.
Sí?
Fins a les 4 del matí em vaig quedar veient allò.
Uau.
Sí, vull dir... Narrativa increïble, un jugador que portava 6 anys seguits intentant fer una cosa jugant contra el seu equip antic.
Escolta'm una cosa, tenint un Camp Nou, que és dels estadis més imponents i importants del món, tenint un Camp Nou on es viu esport en directe,
sí,
on rau l'èxit dels e-sports, es diuen això?
Sí, on, bàsicament, sí, a que apel·la... especialment en el LOL, quan tu jugues, bàsicament es veu com a l'espectador. Llavors hi ha una cosa molt interessant, i després que jo em sento identificat amb aquestes coses, és el meu damunt, no? I després, quan ho veus en directe, és espectacular. O sigui, la gent s'omplen estadis. O sigui, ara mateix està el Madison Square ple, són els mundials, i el Madison Square ple cada dia.
Clar, a mi m'agrada la caravana, perquè sempre ho dic, que puja qui vol... Rafa Sanahuja, bona vesprada.
Bona vesprada, Joan Trias. Quant de temps?
Per què t'he fet...
Des de la manteta.
Ah, és que t'he vist allà...
Sí, passava allò... Anava per un cafè i m'has dit, passa. O sigui, que sí. No és qui puja qui vol.
No,
puja
no,
qui
no.
Tu vols. O sigui, perquè passo molts dies.
Sube quien le dejo.
Vale. He pujat.
No, t'ho dic perquè ara estàvem parlant dels e-sports, em parlava
sí,
el Leo...
Sí.
De que,
què tal, Leo? Rafa Sanahuja, encantat. No ens has presentat, ets un mal educat.
Leo Espluga, Rafa Sanahuja, Rafa Sanahuja, Leo Espluga.
Vale.
Dos filòsofs amb les seves vessants diferents.
Sí. La meva de... Bueno, és igual.
Sí, va, sí,
anava a dir una cosa ofensiva.
Deixa'ls parlar o no?
Parla.
Gràcies. Dic que ens deia el Leo, ens comentava que de petitet va anar al Camp Nou, que li va impressionar molt allò dels crits
de
aquells.
De petitet fas, fa dos, tres
fa,
anys.
Fa, exacte. I que s'ha aficionat molt als esports. I jo li feia la comparació, no? I li deia, ostres, tenint un Camp Nou tan imponent i tan bèstia,
sí,
com tu t'has enganxat tant a una cosa que és virtual, no? Tu arribes a entendre això, no? Tu que ets, clar, t'he fet entrar perquè tu ets futbolero.
Jo soc molt futbolero.
De pro.
I molt del Barça.
Sí.
I sincerament, no ho entenc.
Així de clar, eh?
No ho entenc, perquè la vibració de l'estadi, del futbol en directe, no acabo de poder comparar. Sincerament, jo soc una altra generació.
Compte que vibracions...
I no aspiro...
Vibracions també n'hi ha als esports.
Jo ho he vist en directe.
Perquè s'ajunten com 30.000 persones, no?
Sí, sí, literalment.
30.000 persones.
Mira, un dia busca, això ja... El dia que va guanyar, o sigui, el dia de la final del Mundial de l'any passat,
sí,
quan van a Xina al Mundial, les imatges al carrer de Xina fan por de, literalment, desenes de milers de fans pel carrer, omplint els carrers amb banderes, cridant...
D'esports, eh?
Sí, sí. No, és una locura, és una locura.
Bueno, és cert que hi ha aquesta cultura. Jo la desconec, sóc un ignorant d'aquesta cultura.
Ets un boomer com jo, digueu.
Exactament. És que et dic una cosa, si parlem d'esports, jo el màxim que he fet és jugar a Super Mario Bros.
Pues hi ha competitiu de Super Mario Bros.
No m'ho puc creure.
De Super Mario Bros no, de l'Smash Bros.
De l'Smash Bros.
Què és l'Smash Bros?
Gairebé. El Smash Bros és un joc com de combats a Nintendo, al Melee, hi ha gent molt, molt fanàtica.
I està Mario aquí, eh?
Està Mario, i reparteix unes tonyes espectaculars.
I Zelda
també.
I
bueno, el Link.
Messi al costat.
I Messi al costat, sí.
Estaria bé.
No, però jo estic molt a favor. Tot el que,
sí?
sigui, tot el que sigui que la gent sigui feliç i alienar-se...
També et dic, hi ha un avantatge dels esports sobre el futbol, sí, és que els jugadors no evadeixen impostos, que això no està mal.
Clar, al no ser humans...
És un puntazo, eh?
No ser ésser humans...
Un altre dia en parlarem d'això, que hi ha gent que viu a Andorra molt bé. Un altre dia en parlarem d'això. Rafa, que t'escoltem a les 8, eh?
Ah, ja m'estàs fent fora?
No, Oscar, ja ara parlarem d'òpera, però sí... Tu mateix.
Bueno, l'òpera...
T'agrada o no?
Marxo. No, m'agradaria saber.
Parlarem
no
de Turandot, eh?
Turandot?
Sí.
Això mola, eh?
És un dels clàssics, eh?
Nadie duerma.
Nadie duerma.
Nessum dorma vol
dir... Sí, Nadie duerma.
Nadie duerma.
Sí, sí.
Per si no ho sabies, agafa pa. Que pacotilla.
Ens veiem al Liceu, Rafa.
Vinga.
Que vagi molt bé.
Una abraçada. Leo, un plaer.
Un plaer.
Leo, gràcies. Escolta'm una cosa, saps que sempre et proposo un repte.
Vale.
Primer dic el que hem parlat fora.
Vale.
El proper dia que vens és dia 31.
Mhm.
Vam parlar de la Morja, però en tornarem a parlar des d'una altra perspectiva.
Des d'una altra perspectiva, li hem de veure una volta,
sí?
A veure què trobo.
En tornem a parlar el 31.
I tant.
Per tant, d'aquí dues setmanes,
vale,
tu creus que es pot ajuntar filosofia i esport?
Mira, sí, perquè Ortega y Gasset té un text espectacular sobre,
sí?
La concepció deportiva de la vida. Patapam.
Va, en una setmana, Leo Sports... Leo Sport, no va dir. Leo Pluga. Leo Esport, direm ara. Leo Esport i la mort, perquè és dia 31. A part de parlar de panellets i tot això, parlarem de la mort i de la seva simbologia. I d'aquí dues setmanes, ara sí, Leo Esports.
Exacte.
Leo,
apa-li, un plaer.
Que vagi molt bé.
Ens veiem.
Ràdio Estel. Sense distància. El panorama informatiu i l'anàlisi de cada dia sobre l'actualitat social i religiosa a Ràdio Estel. Sense distància. Amb Ignasi Miranda. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel.
De Tietz presenten la seva nova cançó, De l'1 al què. El duet del Maresme narra una bonica història en forma de caramelet ben embolicat per assaborir-la a poc a poc. De Tietz, De l'1 al què. Una història on tots ens podem sentir més que identificats, llançar-se a la piscina per algú i fins i tot apostar-se quelcom a fer la bogeria més gran per amor. De l'1 al què, De l'1 al què. De Tietz, De l'1 al què. Escolta, comparteix i consumeix música cantada en català amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Un aplaudiment dedicat a tu i als qui amb el seu temps, qualitats, pregària i ajut econòmic fan possible que l'Església sigui suport per a qui ho necessita i esperança per a tothom. Gràcies per tant. 6 de novembre, Dia de l'Església Diocesana. Descobreix el que fas possible a portantos.es.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Caravana, un programa sobre rodes. Dilluns són Òpera Rock a la caravana de Ràdio Estel.
Els dilluns són Òpera Rock i, per tant, saludem, com cada dilluns, a Maria Broncova. Maria, què tal?
Bona tarda. Molt rebé.
Clar, avui... És igual, presenta-ho tu, perquè... Quina meravella ens portes.
Sí, però avui començarem a la inversa. Jo no us diré què porto, sinó que farem l'exercici de sempre, home, però us deu esbrinar de què es tracta. Vale? És una petita prova. Vale? Així que vamos con el hitazo,
sí?
I a veure què passa.
Som-hi. Fa sonar, ja se n'enfot perquè m'emociono.
Sí, perquè jo ara t'anava a preguntar...
La música és emoció.
La coneixes? Que la pots tararejar? Us he de dir, home, que he estat cantant aquí a ple pulmó, d'acord?
Sí,
que ho sapigueu,
sí, sí, sí,
estimats oients.
Sí.
Una fantasia. Et sona, doncs?
Nessun Dorma.
Nessun Dorma.
Turandot.
Ah, bueno, tu, perquè estàs al dia.
Sí.
Estàs al dia, però saps què succeeix? Que jo dic, de qui és això? La diu, sí, Puccini, creo.
Puccini, no?
I dic, i quina obra? I em diuen, sí, la Butterfly. I dic, no. L'altra, la del musical.
La Butterfly.
La del musical, la del Rent. Dic, la Bohème, vols dir? Doncs tampoc. Sí, són converses. Sí. Són converses habituals que tinc en els meus cercles d'amistat. Així que, no, senyores i senyors, com bé ens ha dit el Joan, això sí, és Turandot, vale? I, aviam, és un hitazo, tothom coneix el Nessun Dorma, sí, però no tothom coneix Turandot, i molt menys l'argument de Turandot.
Bona.
I d'això us vinc a parlar avui, perquè se les trae. Té la marinera. És un dels meus primers traumes de la vida.
És drama, eh?
Sí, sí. Drama. És traumàtic. Sí, la psycho killer de Pequín, que jo la llamo. Així que som-hi.
Que la música no és emoció amb cançons com aquestes, amb àries com aquestes...
Ah, vibrar-lo fuerte.
La monda.
Vinga, va.
Va, som-hi.
Atenció, perquè ens endinsem en una de les històries més cruels del món de l'òpera.
Sí.
D'acord? És una fantasia oriental basada en una llegenda xinesa. I t'he de dir que em sembla una cosa, com et dic, molt heavy, un trauma, d'acord? Va ser la primera òpera que jo vaig veure, que ja tenia uns de raó, que ja era una mica adulta i podia entendre, quan van reobrir el Gran Teatre del Liceu. Vale? Després de l'incendi, van estrenar amb Turandot. I com mon pare hi treballava, doncs mira, em vaig a dormir primer.
No!
Sí, em vaig a dormir i aquí... Em vull aturar. No, aturem-nos en aquest punt, parlem de... Desestigmatitzem la gent que s'adorm amb l'òpera.
Sí?
Jo tinc una pregunta.
No passa res?
Aviam, tu t'has dormit veient una pel·li?
Sí.
I alguna sèrie?
Sí.
Vale, t'has donat de baixa de Netflix, d'HBO? Has deixat de veure pel·lis i sèries?
No
podem adormir-nos a l'òpera i no passa res. De fet, ma mare diu, si t'has adormit és que estaven tocant i cantant bé. Si no, estaries allà despert, patint, i badallant, incòmode,
sí,
a la butaca.
Sí.
Així que no passa nada. Dormim-nos i continuem estimant l'òpera. És que és així, això.
M'agrada.
D'acord, vale, em vaig a dormir un ratet, curt.
Val.
Curt. Però, quan em vaig despertar, el cert és que era una cosa, bueno, molt traumàtica. Mm-hmm. Molt traumàtica. Em vaig quedar allà pertorbada en la història. En plan, saps quan veus un vídeo de YouTube que no hauries d'estar veient i dius, ¿qué estoy viendo?
Què està passant?
Sí, vale, sí. Doncs a mi amb Turandot em va passar això, de... ¿qué es esto? ¿Vale? O sigui, sí, és un parental advisor. Si voleu introduir a la gent al món de l'òpera, igual Turandot no és la millor idea. Vull dir, si tens els nens...
Això ho fem a vegades, que mitifiquem molt una òpera
i
diem, comença per aquesta, que és la bona. Però clar...
Que bona és un rato llarg.
Sí,
és una genialitat.
Però clar...
Ara bé, si t'agraden els yakuzas i tal, potser sí, és tuya. Ara, si no, igual comença per un barbero o un elixir, una mica més amable.
Sí,
més,
seria bé.
No aquesta cosa que... Bueno, que sí, pell de gallina cada 5 minuts, però pertorbació mental també, un rato.
Clar.
Vinga, doncs, som-hi. ¿Vale? És que, a més, jo recordo, i perdó, ja acaba la batallita de l'abuela, que no només estava jo allà en aquell teatre que era la reinauguració i tothom estava molt content i tot era molt fastuós, et donaven un libreto, l'informatiu, a todo color, meravella, fantasia, preciós, encara el guardo, però és que dins hi havia les xines aquelles que es lligaven els peus i els tenien deformats i petits. Mira, jo tenia traumes Aquell dia va ser traumàtic arreu. Mira, malsons, els peus allà encongits, la Turandot assassinant a Trocho. Bueno, experiències traumàtiques, però mira, aquí estic, dedicant-me al Mundillo. Així que a tope, a tope Puccini i a tope Turandot.
Clar, aquesta música, Maria, ja et diu, això no anirà bé.
No? Sí, oi? Jo ho noto. Mira aquests violins. Aquests violins t'estan dient, cuidao, que esto empieza mal. Sí. I així és. Som-hi, doncs, vinga. Ella és la filla de l'emperador, que ja està molt i molt vell. I és, atenció, una de les belleses més espectaculars del món. Jove, imponent i en edat de casar-se. Detall molt important.
No me lo puc creer.
Sí.
Amb una òpera.
Sí. Estranyíssim, oi?
Estranyíssim.
Però què passa? Aquella de casar-se no vol saber-ne res.
Sí.
Tu diràs, per qüestions feministes. No. Mentida, cotxina. A ella el que li passa és que ella odia. Odia a tothom, vale? Té odi, té un xic de megalomania, i això és cosa meva, i una dosi important de sadisme. D'acord? Sí. Així que entre l'odi que ella té i la cosa medieval aquesta, hi ha morts i tortures i virulència per tot arreu, a xolona en aquesta obra. Vale. D'acord? Així que tenim a la nostra prota, que odia els homes, i a l'ésser humà així una mica també en general. Per què? Perquè ella també té un trauma. Perquè es veu que va venir un príncep estranger i va matar a un avantpassant, una avantpassada seva. I dius, fins aquí bé, Turandot, estoy contigo, entenc el tema, matar està mal. Però aleshores ella decideix que tots els pretendents que arriben i desitgen casar-se amb ella han de resoldre tres enigmes. Però, alerta, enigmes complicats de nassos, eh? No en plan, oro parece, plata no es... No, d'aquells que t'exploten el cap, sí. Eh? D'aquests de Gollum en el Hobbit, de què m'estàs hablando de la brisa en l'amanecer? No lo sé, no lo sé, ¿vale? No sé de què me hables. Qüestió, si voleu saber quins són, sisplau, aneu-la a veure, mireu-la per YouTube, on sigui, mireu. Qüestió, fins aquí tot bé hem quedat, perquè mira, posar a prova la intel·ligència dels teus pretendents, pues, jo trobo que és bien.
No està mal.
És bien. Sí, perquè ja sabem que això d'enamorar-se al tuntun té resultats catastròfics amb una freqüència alarmant. Vigileu amb Tinder. Endevinalles per tothom a partir d'ara, d'acord? Bé, doncs seguim bé. I ara ens preguntem què passa si no encerten. Bueno, ja ens ho estem suposant, no?
Sí, no?
Mort.
Absoluta, eh?
Absoluta, no hi ha. No hi ha més a parlar. Pam, muerte. Fallo, pum, muerte. Adiós. Tu cabeza rodó. Ja està. Hem més a parlar.
Xungo, eh?
I aquí jo he de dir, estimada Turandot, amiga meva, t'has passat.
Clar.
Digo, que si jo no encerto un enigma, tallar-me el cap igual és too much.
Igual, sí.
No sé.
Suspèn-me, però...
Sí, exacte. Mira, dic, per què no li poses un profe de reforç?
Exacte.
Que facin quadernillos d'estiu. No sé, culturilla. Que escoltin la caravana, l'òpera rock.
Exacte.
Culturitzem a la penya, no l'executem. Que canviar el món executant no va.
No va, no,
vale?
No va.
No va. I també penso jo, a veure què en penses tu. O sigui, les condicions del casori, igual lo lògic seria que els pretendents diguessin, mira, jo passo del tema, ja trobaré una altra princesa que em deixi el cap a lloc.
Clar, 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 clar.
Oi?
Sí, absolutament.
Doncs no.
No?
No, perquè tampoc. Hi ha un tema que és l'orgullo macho, també, una cosa bastant atàvica, des del segle XII fins ara, que els fan allà a tots, un per un, creient-se que són més llestos que ningú.
Sí.
I quin és el resultat? Re, vinga a fallar i vinga a morir. Vinga. I vinga a morir.
Que vayan pasando, eh?
La massacre de Pequín, com bé us deia. Així que comencem aquesta obra, atenció, amb ni més ni menys que 13 morts. 13.
13, eh?
Sí, que dius... Ja
a l'inici, eh?
Sí, ja comencem 13.
Vayan pasando, eh?
Sí, vayan pasando, vayan pasando.
Podríem dir una mica
sí,
que és l'holocaust de les òperes?
Correcte, correcte. Sí, és l'holocaust de les òperes. Vinga, massacre, vinga... No sé.
Parlarem un altre dia a Nabucco, també.
D'acord, sí, bona. Bueno, qüestió, que per què està passant això no ho sabem, però també s'ha de dir que si no estigués passant això no tindríem aquesta òpera tan preciosa, així que jo què sé, que vayan pasando y vayan muriendo, me parece bien.
És a dir, per sàdica que és, té una veu dolça, eh, Turandot?
No t'he dit que era la bellesa més gran del món, la més increïble, la més xachi pistachi.
Veus?
Aviam, si s'han enamorat ja 13 i han perdut el cap, per algo serà,
també. Es pot permetre ser sàdica.
Home, esclar, i Puccini ja s'ho va fent a bé, de mira que maca ella, perquè si no, no aniries tu allà a morir.
No, clar.
Vinga, doncs, repassem. Tenim la princesa ressentida, els 13 morts, el possible marit que ni està ni se l'espera. I què succeeix? Que l'emperador ja n'està pobre fins al monyo d'aquesta situació. I els tres ministres, el ping, el pang i el pong, més encara.
Sí, es diu així,
sí, sí, parem-nos, parem-nos, ja he vist la teva reacció, perquè sí, estem tots pensant en el chistecito del nombrecito dels tres ministres.
No,
i...
no.
Sí, Joan, tens
raó. Cadascú es diu com li toca.
No, és que és correcte. Tot això que esteu pensant, sí, ping-pam-pong, és ridícul. Per què? Doncs perquè després de la intro que us he fet, ja us haureu imaginat que aquesta història és tràgica. Sí. Proporcions èpiques de dramatisme. Així que sí, es necessitava tres personatges grotescos, immorals i quasi ridículs per suavitzar una mica el tema i, clar, evidentment, els noms acompanyen.
Clar.
D'acord? I ja no li donem més voltes, no hi haurà cap taula de ping-pong, el punk no se sent exclòs i, bueno, a partir d'aquí ja cada qual con su chistecito y todo bien.
Són els ping-pam-pong o no?
Correcte, sí, eh? Correcte. Sí, sí, ja es nota, no?
Sí, sí, sí.
Sí, són
inconfundible.
Són ministres, sí, són ministres allà, cliché. Ping-pam-pong, fantasia.
De vos, eh?
Sí. Sí, 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 sí. Vinga, va, ara posem-nos seriosos, sisplau, sí, perquè la història en aquest punt, atenció que es posa interessant, perquè arriba a Pequín un príncep tàrtar desconegut. En Calaf, que ve amb el seu pare Timur i una esclava, la Liu. Mm. Aviam, atenció, perquè el Calaf és guapicíssim. Llestisíssim i desconegudíssim, i això és molt important pel devenir de l'obra. El pare d'ell és un home ja gran, i la Liu és tota amor, dolça, bona, carinyosa i, evidentment, secreta i profundament enamorada de Calaf. Estocolmo? Podria ser, però jo no sóc ningú per jutjar. Aquí ho deixem, d'acord. Qüestió, que van des de Tatarstan a Pequín i Calaf, evidentment, s'enamora de Turandot.
Clar.
Que ja hem dit que és la bellesa suprema, hem escoltat la seva veu, bueno, tot fantasia. I atenció, sorpresa, sorpresa, Joan, resol els tres enigmes. Així, pam, con toda su listez. ¿Cómo te quedas?
Patapam.
Muerto.
Sí.
Muerto, clar.
No, jo sí, perquè ell no.
Tu sí, clar, tu muerto i Turandot també.
Clar, clar, clar,
clar, clar, perquè ella ja estava allà esmolant el machete, saps? O sigui,
sí, sí,
jo,
sí,
jo iba aquí,
sí,
a cortar un cuello i què ha passat?
Con les ganes.
Sí, fatal, fatal. Bueno, qüestió. La cosa era que ella no esperava casar-se mai amb ningú de cap manera.
Mm-hmm.
I quan passa això, pues ella todo mal. I reacciona madurament parlant amb Cala... No.
No.
No, va corrents al papa, l'emperador, que no me caso, que no me caso, que no me caso, que no quiero, que no quiero, que no quiero. Mira que per matar no demanava permís, no. Ara, això sí, vinc a plorar-li al papa. És que me cae mal, Turandot, es nota? No me cae bien esta señora. D'acord.
Pobre.
Continuem. Seguim amb el nostre estranger supersexy, que a ell no li cau malament. Mm. Sí, a ell no. Així que està in love amb ella i és un tio estupendo. I per això la pobra Liu, l'esclava d'abans, a part de l'Estocolmo, està super in love. Clar, normal. Què passa? Que la diu, mira, a mi això de casar-me per la força no em representa el més mínim. Així que, estimada Turandot, fem el següent. A tu que t'agraden els jueguecitos, aquests tripijocs que sí, ja te veo de venir, et proposo jo un. I és el següent. Si a la solpostada has esbrinat el meu nom, hauràs guanyat i jo moriré encantat de la vida.
Pam.
Ara bé, si no aconsegueixes saber com em dic, bum, ens casem.
Bona.
Sí, i ell, evidentment, accepta. Perquè ella també, l'emperador, dice, mira, niña, no me toque la nariz, por favor, eh?
Clar.
Un poquito de por favor.
No, no, és així.
Clar. I, aviam, situem-nos. Pequín, segle XII, no hi ha internet. Tu no pots posar a l'Insta arroba príncep macizo. No, no, això no hi és, vale? No, no pots posar al Google, príncipes listíssimos de Tatarstan. No surt.
Príncipe 86.
No, no surt, això. Clar, clar, clar. Era molt difícil esbrinar el nom d'un estranger.
Sí.
Molt, molt.
Sí, sí, sí.
Concentrem-nos. ¿Cómo lo sabemos? No lo sabemos. És una endevinalla impossible.
Enfadada, eh?
Ho notes?
Sí, sí, està enfadada.
Clar, perquè aquí la cosa ja s'està posant lletja, lletja, i comença tot allò fosc i traumatitzant per aquí la meva persona de fa 23 anys,
clar,
d'acord? Turandot està que ja no rige, ja no rige mas, ja, i comença a prendre mesures absolutament desesperades.
Sí.
Tenim a Ping, Pang i Pong, que intenten subornar el sexy príncep, que si amb diners, que si amb dones, ai, que si amb alcohol, amb tots.
Mira els Ping, Pang, Pong.
Ah, ja t'ho he dit, que érem... Bueno,
sí,
en fi. Bé, òbviament, res d'això dona cap mena de resultat perquè hem quedat que és un tio estupendo.
Clar.
Qüestió, el xantatge no va. I Turandot diu, saps què? Vaig a torturar el pare i a l'esclava.
Home.
No, home, no. A veure, ja,
home.
Em queia malament, d'acord?
Sí.
Doncs ara va i tortura un senyor gran.
Ara pitjor.
Un senyor gran i una dona. Que dius, Turandot, dona'm un segon. Tot això no va començar perquè va venir un senyor i va matar una avantpassada. Es pot saber què estàs fent tu ara? Lo mismo, pero peor.
Sí, sí, sí.
Mira,
sí.
Em queia fatal, però és que arribats a aquest punt jo ja li he perdut el respecte directament a aquesta senyora. Què fa? Qui és boja? No, fatal, fatal. Qüestió, què passa? Quin és el resultat de tot això?
Mm?
Doncs el que esperaríem d'una òpera. Una muerte por amor de les que tant hem parlat.
Clar.
Però no dels protes, no. No, no, no! No. La Liu, l'esclava bona i dolça, decideix suïcidar-se abans de confessar el nom de Calaf, que és un príncep estupendo i una magnífica persona, i a sobre la por de la seva vida. Drama, drama total. I dius, l'obra per mi s'hauria d'acabar aquí, en aquest punt.
Clar.
Però l'obra no es diu Liu. Es diu Turandot.
Es diu Turandot,
així
clar.
Que me l'he de menjar amb patates i seguim amb l'argument. Vale? Qüestió. Què passa? Calaf, veient els desastres que està causant aquesta senyora, decideix que ja n'hi ha prou, que així no, de cap manera. Així que s'acosta a la cruel i maligna princesa a Trenc d'Alba, li fa un petó i li xiu-xiueix a cau d'orella el seu nom. Cosa que significa, bàsicament, noia, jo em sacrifico. La meva vida està a les teves mans. Si vols matar-me a mi, també, endavant. Jo no vull jugar més a les teves perversitats.
Mm-hmm.
I aquí, moralina, lliçó de vida. Ella, sapiada. Perquè, además, él está muy bueno, rollo, es listísimo.
Va, ¿vale? Tonta, o sea, no és. És sàdica, però tonta.
Clar, clar,
no
todo suma.
Vale.
Qüestió, li diu a tot Pequín que el nom del sexy príncep és amor. Es casen, són feliços i fin. Sí, sí.
Fin.
Fin.
Ja està.
Són felices. Comen perdices, Joan. Esto...
No.
Està mal.
Clar.
Estàs amb mi, que esto està mal?
Sí, és una òpera.
O sigui, el karma, la justícia poètica... Però què és això? O sigui, estem aquí, segles i segles, veient morts a tutiplen, que la muerte por amor, que... I ara ve aquesta senyora que ha matat a mig món i es casa con el buen horror? No. Tu vas dient sí, pues no. Em sembla molt malament. És que em sembla una cosa terrorífica.
Però prou gent s'ha carregat.
És que no és just.
I deu pensar, mira...
No, mira, no. A mi m'és igual que la llegenda s'acabi així. Aquesta senyora, fora, que vagi a la presó. Què vol dir? Casada con el buen horror? I l'esclava dolça, morta? Pobre... Bueno, escolta'm, saps qui més pensava així, així com jo? Doncs Puccini.
Ah.
Giacomo, mi amigo Giacomo, el del gorrito ladeado i el bigotito prominente, sí. Estava d'acord amb mi i no li donava la gana de donar-li aquest final feliç. És més, et diré més, Joan. Va morir Puccini... que no li havia posat música en aquest final.
Oh.
Ah, és que li semblava tan injust com a mi. És que amb ell no li queia bé la Turandot, tampoc.
Veus?
Que ho comprens.
Sí, 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 sí.
Ah, amigo. Qüestió. Si voleu saber més coses de Puccini, ens haureu de continuar escoltant, perquè el deixo per un altre.
Com m'agrada que ens deixis així.
Ui, sí, 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 sí. Escolteu. Heu de veure Turandot. Vull dir, el meu trauma infantil ja està superat. Que jo ja he superat el trauma d'aquella senyora injusta i heu d'escoltar aquest pinxeró, aquest Turandot.
Home.
Pell de gallina cada 5 minuts. Us ho garanteixo.
Una soltanto a te ne preparo.
Maria, avui ens explicaves, Turandot, que va ser la teva òpera prima. Podríem
sí,
dir-ho.
La veritat és que sí, perquè jo fins aleshores havia vist tot d'òperes bufes,
sí.
Moníssimes, alegres, todo fantasia, que si Rossini, que si... Ai, que bien! I pam, em trobo.
Un dia en parlarem. La meva primera òpera, me'n recordaré tota la vida. Jo crec que et crea...
Marca.
Sí, marca sí. Molt la primera òpera. Va ser Tosca.
Toma ja! Què et va semblar?
Drama, també, no?
Vas estar despert tota l'obra, sí. Digues la veritat.
Sí, 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 absolutament. Vaig estar despert i vaig estar...
Home, és tensa, és
sí,
tensa.
Sí, sí.
Bueno, un dia en parlarem.
Parlarem un dia,
és interessant, és
sí,
interessant. I parlaràs de la teva experiència.
Absolutament.
Jo aquí, traient els meus traumes, et tocarà tu.
Mira, la vaig veure a l'Arena de Verona.
Toma, jo... Però bueno...
Però bueno...
Però bueno... Mira, escolta'm, ja pel·li
dic
la meva anècdota de jo inauguré el teatre del Liceu. Ara, ja ha quedat ell millor, me cago en dena.
Maria Broncova, moltíssimes gràcies. Ens escoltem
gràcies
la propera setmana. Que vagi
molt bé. Ciao.
La Caravana, un programa sobre rodes.
Vinga, va, nosaltres ho deixem aquí per avui, per aquest dilluns. Demà més, a les 3 de la tarda, us esperem per engegar una nova caravana. Fins ara.